Dos quarts de dues comença l'Info Migdia.
L'Info Migdia.
Comencem l'informatiu migdia d'avui dijous, 17 d'agost. Avancem continguts en titulars. Reunió sense acord en el conflicte laboral del servei d'ambulàncies de l'Alt Maresme i Girona. Des de les 11 del matí fins a quarts de 3 de la matinada, representants dels treballadors i de l'empresa van estar reunits en la mediació convocada per treball, però sense que s'arribés finalment a bon port. L'empresa no reconeix els incompliments que denuncien els treballadors i aquests mantenen la convocatòria d'aturades parcials que seran indefinides de 24 hores a finals d'aquest mes d'agost. Avui a l'Info Migdia entrevistarem el portaveu del comitè de vaga. I demanarem als bombers de la Generalitat també que difonguin a través de Ràdio Calella Televisió quins són els consells que donen als esportistes, també als excursionistes que fan cap a la muntanya aprofitant les vacances d'estiu. El nombre de rescats ha anat en augment en els últims anys, ho dèiem ahir. Moltes vegades són fruit d'imprudències que s'haguessin pogut evitar. Aquí al Maresme, entre gener i finals de juny, s'han hagut de fer un total de 24 intervencions de rescat. I en les poblacions turístiques, la venda de bitllets pel sorteig de la Grossa de Cap d'Any va a bon ritme. Ens ho confirmen també des d'aquí Calella, que expliquen que gràcies al terminal d'impressió de bitllets al moment es pot atendre la superstició dels compradors que busquen terminacions concretes i números que coincideixin amb aniversaris o dates assenyalades. I en esports, avui ha començat el torneig de Cap, que es disputa a Sant Pol de Mar. És per equips de categoria juvenil, reuneix els principals clubs de l'estat, com són el Barça, l'Espanyol, el Girona, el València, el Madrid o també la Reial Societat, un esdeveniment que organitza l'Atlètic Club de Sant Pol amb el suport de l'Ajuntament veí i que té un impacte turístic directe aquí a Calella. En parlarem amb el seu director avui a l'Info Migdia. I tot plegat en els pròxims 30 minuts. Comencem. La vaga del servei d'ambulàncies a la zona de l'Alt Maresme, també a les comarques gironines, es manté en peu després de la reunió maratoniana d'ahir amb la mediació de treball per intentar apropar posicions. L'empresa Transport Sanitari de Catalunya i la plantilla continuen sense arribar a un acord. Això significa, doncs, que es mantindran les aturades segons s'havia anunciat. En parlem amb el portaveu del comitè de vaga, amb Adolfo Martín. Bon dia.
Bon dia.
Vau sortir ahir de la reunió, entrada a la matinada i sense obtenir fruits, que és el que vosaltres havíeu manifestat que volíeu.
Sí, així va ser. Vam sortir, va ser una reunió de gairebé 14 hores sense cap fruit.
El conflicte que us enfronta ara mateix amb l'empresa rau en el fet que demaneu el compliment del conveni laboral, també de les pliques del concurs d'adjudicació del servei, cosa que l'empresa diu que ja s'està fent. De fet, en una nota emesa en les últimes hores, diu l'empresa Transport Sanitari de Catalunya que les vostres peticions per anar a la vaga són per motius ficticis. No sé si ens podríeu posar algun exemple, els treballadors d'aquests incompliments que denuncieu vosaltres.
Bueno, sí, ens ha acusat de motius ficticis, fins i tot de que la nostra intenció era la desestabilització política. Un dels motius que l'empresa diu que són ficticis, doncs, és que tenim gairebé un 20% de contractes del personal en pràctiques amb frau de llei. Un altre és que no es fan les revisions ni els manteniments adequats dels vehicles. Tenim vehicles que no els hi funciona el motor, vehicles amb els seients trencats, i estan circulant i estan portant pacients. Tenim vehicles que estan a 40 graus per portar els pacients perquè no tenen aire condicionat. Nosaltres entenem que això no són motius ficticis.
Per què es mantindrien aquestes condicions, diguéssim, no adequades per l'atenció sanitària dels pacients? S'explicaria pels ajustos econòmics que ha hagut de fer l'empresa per adaptar-se a les condicions econòmiques del concurs?
Sí, no en tenim cap dubte que una empresa que fa una oferta temerària, si recordem que l'oferta és 1.400.000 euros per sota del preu de concurs i, per tant, l'empresa ha de retallar en tot per poder recuperar part d'aquests calés.
L'empresa, en tot cas, nega totes aquestes situacions doncs, que vosaltres voleu canviar. Ahir a la taula de negociació hi havia el Departament de Salut com a responsable últim del servei i una condició sine qua non, no?, que havíeu plantejat vosaltres als treballadors. No sé si es va pronunciar en algun sentit el departament.
D'entrada, amb nosaltres no es va manifestar ni el SEM ni el CatSalut. Sí que van estar presents, però van ser uns actors passius. No van participar. Simplement escoltaven i prenien notes.
Uh-huh. I vosaltres, com a treballadors, heu intentat contactar directament amb el departament?
Bueno, nosaltres, sempre que hem parlat amb l'administració, sempre ho hem fet a via de Departament de Treball.
A la reunió d'ahir amb la mediació de treball era la segona que se celebrava, ja s'havia intentat la setmana passada, no sé si ahir vau sortir amb la convocatòria d'una tercera, d'un tercer intent.
Va, sí, vam sortir després de veure que ni l'administració ni l'empresa tenen voluntat de solucionar aquests problemes, vam comunicar que com a molt tard demà presentarem una altra nova vaga de convocatòria de vaga, que segurament s'iniciarà el dia 30, on passem a ser una vaga indefinida els 7 dies de la setmana, 24 hores. I a partir d'aquí el departament ens ha tornat a convocar per al proper dia 22 per continuar la mediació.
Respecte a aquest enduriment de les mesures, ja n'havíeu apuntat alguna cosa la setmana passada, Adolfo Martín, tu mateix ho havies dit aquí a Ràdio Calella Televisió. En principi, doncs, demà acabareu de plantejar aquesta nova convocatòria, que a diferència de la que se va celebrar la setmana passada i la que manteniu per demà també, que serà parcial encara demà?
En principi, demà i el dia 25 seran parcials, i a partir del 30 ja serà total.
Les 24 hores del dia, els 7 dies a la setmana, mantenint, això sí, els serveis mínims, no?, que s'havien decretat ja per la setmana passada, que tampoc no hi estàveu del tot d'acord amb els serveis mínims que havia decretat Treball.
Clar, nosaltres no és que no estiguéssim d'acord, sinó que no enteníem la forma de distribuir, perquè marca el 85% dels serveis i l'empresa ho ha aplicat com ha volgut, ni consensuat. Simplement va prendre les seves accions i nosaltres les hem complert. Així que, però bueno, això també està en tràmit de portar-ho a denunciar per l'incompliment del dret a vaga que tenim tots els treballadors.
Una altra qüestió respecte encara demà. Havíeu anunciat una concentració aquí a Calella que arrencaria a la tarda a 6:45 del vespre, si no m'equivoco, a la plaça de l'Església, i després amb una marxa lenta fins a l'hospital. Es manté també aquesta convocatòria?
Sí, es manté també. Sí, demà recordem que és una vaga normal, és de 6 a 10 del dematí, de 14 a 18 de la tarda, i a les 18:30 comença la manifestació, tal com has dit, a Calella.
Adolfo Martín, portaveu del comitè de vaga, també m'agradaria preguntar sobre quina és la plantilla, qui conforma la plantilla d'aquest servei adjudicat aquí al territori, a l'Alt Maresme i a les comarques de Girona. Quantes persones sou?
Som aproximadament unes 550 persones.
Doncs recordem-ho, convocada la concentració, una marxa lenta aquí a Calella, una concentració a la plaça de l'Església, després marxa fins a l'Hospital Sant Jaume de Calella, una acció de protesta que els treballadors del servei de les ambulàncies a la zona de l'Alt Maresme i de les comarques gironines fan per protestar contra els incompliments que denuncien del conveni laboral i de les pliques del concurs per part de l'empresa Transport Sanitari de Catalunya. Gràcies i bon dia.
Moltes gràcies a vosaltres. Bon dia.
Serveis informatius de Ràdio Calella. Actualitat i proximitat les 24 hores del dia.
Els bombers de la Generalitat demanen que s'extremin, que extremem les mesures de seguretat i autoprotecció quan visitem la muntanya i fem activitats, una recomanació que no és en va, sinó en base justament a l'elevat nombre de rescats que el cos ha hagut de fer des de principis d'aquest any. En el conjunt de Catalunya, més de 800 rescats, només aquí al Maresme, un total de 24. Cada vegada és cert, hi ha més esportistes, més excursionistes a la muntanya i l'afluència és més notòria en períodes vacacionals, com ara l'estiu. Per això, avui tenim a bé a parlar amb el sergent del grup d'actuacions especials del cos dels bombers, amb Pep Mestre. Bon dia.
Hola, bon dia.
L'any passat ja es deia que en només 5 anys s'havia duplicat el nombre de rescats i per les xifres d'aquests primers 6 mesos podríem dir que la tendència es manté aquest 2017, sergent.
Sí, aquests últims anys, ja a l'època de molta afluència, com a l'estiu, ha anat augmentant i, bueno, ara aquest any tenim més que l'any passat.
Els que requereixen dels serveis, d'aquests serveis de rescat per part dels bombers, diríem que són experts o excursionistes que, diguéssim, excursionistes de cap de setmana que no acaben de planificar ben bé el que és la seva sortida o l'activitat que fan a la muntanya?
Hi ha dels dos, hi ha accidents que són per l'atzar, hi ha altres accidents que, bueno, que són per negligència o per falta de formació o altres coses de la gent que hi va.
En la nota de premsa que justament el cos dels bombers emetia la setmana passada, també la subscrivia la Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya. En aquesta es feia una crida a la prudència i diferenciaven i en tot cas subratllaven la necessitat de tenir una actitud responsable tant quan es va a la muntanya com quan es va al mar, quan es va passar el diumenge al riu.
Des dels bombers es demana que quan es vulgui fer una activitat pues es planifiqui una mica el lloc on es vol anar, que es planifiqui el material adequat per cada activitat i, clar, hi ha coses que s'han de seguir. Hi ha molta gent que les obvia, sobretot, per exemple, la formació. Clar, la gent va a la muntanya i es pensa que pot fer un pic nevat o pot fer un barranc i no tenen formació per fer-lo. Llavors, la formació i la preparació física han de ser adequades al que vulguis fer, a l'activitat que vulguis fer.
I el material que s'han d'emportar.
Exacte.
Entenem també que des de la Federació d'Entitats Excursionistes que s'han afegit a la crida també poden donar algun tipus d'indicació.
El principal és planificar el lloc on vols anar, tindre un mapa de la zona. S'han de seguir les normes de seguretat. Llavors, també intentar portar sempre mòbil, no anar sol, dir als companys on vas i preveure que tindràs cobertura al mòbil per si passa alguna cosa que puguis avisar el 112. I, bueno, i el material també, perquè a vegades pot sortir amb sol i després hi ha pluges d'aquestes d'estiu que poden agafar i, clar, i t'has d'anar preparat.
Diuen que moltes de les intervencions de rescat que es fan es podrien evitar i tot i que en un segon pla també cal remarcar que totes aquestes operacions, totes aquestes intervencions tenen un cost econòmic important.
Bueno, ja no només és el cost econòmic, sinó la seguretat dels rescatadors. Que moltes vegades els rescatadors juguen la vida per negligències de persones que no han complert les normes de seguretat i autoprotecció.
En tot cas, dic que sí que hi ha un telèfon d'emergències per a aquelles situacions en què els esportistes, els excursionistes, la gent que surt de cap de setmana a la muntanya poden trucar en cas de qualsevol emergència, que és el 112, oi, sergent?
Sí.
Que en alguns casos doncs, sí que és imprescindible utilitzar-lo. En tot cas, avui hem volgut fer-nos ressò d'aquesta crida que fan els bombers de la Generalitat, també la Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya, per fer que justament aquests dies d'oci i de lleure que de l'estiu del mes d'agost, en època vacacional, doncs, totes les activitats es facin amb total seguretat. Aquest és el missatge, oi?
Sí, el missatge és que la gent pot fer esport, pot anar a la muntanya, es pot banyar, pot fer submarinisme, però, clar, ha de fer el que pot fer. És a dir, ha de fer l'activitat per la que té formació, preparació física, material adequat i totes aquestes normes mínimes per fer l'activitat.
Esperem doncs que tothom en prengui nota. Pep Mestre, sergent del grup d'actuacions especials del cos dels bombers de la Generalitat, del grup del GRAE. Moltíssimes gràcies per atendre la trucada de Ràdio Calella. Gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Falta un minut i arribarem a 2:15 del migdia. Els Mossos d'Esquadra han detingut 3 joves turistes acusats de violar una noia de 19 anys. Els arrestats són de nacionalitat alemanya, tenen entre 24 i 25 anys i, com la víctima, tots ells s'allotjaven a l'hotel Planes, al centre de la població salvatana. Va ser ella qui va denunciar-los a la comissaria i després va anar a l'Hospital Comarcal de Blanes, on se li va fer un reconeixement mèdic. Els fets van passar la matinada de dimarts a dimecres. Els detinguts es troben a comissaria pendents de passar a disposició del jutge.
Serveis informatius de Ràdio Calella.
De la papereria Roger de Calella, molts en diuen la papereria de la sort. Sí, de la sort, perquè a part de trobar-hi el que necessites en material escolar, en articles i consumibles d'oficina, en complements i regals de qualitat, pots participar en els diferents jocs de la sort de manera personal o amb les penyes. Primitiva, Quiniela, Euromillón, no et quedis sense. Papereria Roger, carrer Amadeu, cantonada Jovara, al costat de l'estació de Renfe de Calella.
facebook.com/radiocalella Twitter @RadioCalellaTV.
Bona arrencada de les vendes dels bitllets del sorteig de la grossa de cap d'any. Des de finals de juny se'n poden trobar els més de 2.200 punts de venda oficials de loteries de Catalunya. Principalment són quioscos, bars i també estancs. Des de l'expenedoria número 4 del carrer Sant Joan, la seva propietària, Montserrat Torné, ha dit a Ràdio Calella Televisió que se n'està fent una bona venda aquests dies, malgrat que la venda forta és quan s'acosta al sorteig. De fet, aquests dies que Calella sigui una població turística, ha dit, hi ajuda i força.
Sí, sí, es nota, vull dir, sempre hi ha gent que bueno, sembla que el anar de vacances, pues, igual hi ha més sort, no? Si és un lloc no habitual. Sí, sí, es nota, vull dir, que aquests dies funciona. Els últims dies és quan hi ha la venda important.
Com l'any passat, Loteria de Catalunya ha posat a disposició dels punts de venda d'un terminal que imprimeix al moment el bitllet amb el número escollit. Diu Tornica, això en facilita la venda i també atendre a la superstició dels compradors.
La gent és supersticiosa i ells busquen, i per això va molt bé la màquina, perquè clar que la persona pues, que vol un número determinat és fàcil trobar-lo i poder-li donar al moment. Màxim que et demanen és terminació. Que aquest demani amb el 7 o amb el 5 o amb el número que sigui. Hi ha poca gent que et demani un número en concret. Saris, sí, sobretot gent que ha tingut criatures, com la data del dia que va néixer la criatura, coses d'aquestes, sí, però tampoc és majoritari, eh?
Una de les novetats del sorteig de la grossa de cap d'any és que les associacions o entitats que ho vulguin podran fer aquest any participacions personalitzades sense cap cost afegit, una proposta, una opció també atesa aquí a Calella. La grossa de cap d'any 2017 surt al carrer amb una tirada de 34 milions d'euros, 32 milions en paper i 2 milions en suport virtual, ja sigui a través del terminal o també per la compra online al portal de Loteria de Catalunya. En total es posen a la venda doncs 80.000 números a un preu de 5 euros al bitllet. Es donaran 5 grans premis, el primer valorat amb 20.000 euros per euro jugat. El segon premi atorgarà 6.500 euros per euro jugat, el tercer 3.000 euros, el quart 1.000 i el cinquè 500 euros. Es mantenen aquest any també els premis especials a les centenes i també els que tinguin les 3 primeres xifres coincidents amb els dels 5 grans premis. I avui comença The Cup a Sant Pol de Mar. És un torneig de futbol juvenil organitzat per l'Atlètic Club de Sant Pol, l'Ajuntament de la Població i també Àurea Esports. En els grups A i B hi participen equips com el Futbol Club Barcelona, l'Espanyol, el Girona, l'Atlètic Club de Sant Pol, el València, el Real Madrid o també la Reial Societat. Aquests 8 equips jugaran 16 partits del 17 al 20 d'agost. Com a prèvia, ahir es va jugar un amistós entre l'Adam i el Bagalta Sendai. En el partit inaugural d'avui s'enfrontaran l'Atlètic Club de Sant Pol i l'Espanyol. Serà un partit a les 7 del vespre. La nostra companya Anna Alegre ha entrevistat avui el director del torneig, Manu Campàs.
Doncs bon dia, Manu. Avui comença el torneig de The Cup. Suposo que estareu emocionats, no?, i expectants. Bueno, la veritat que ahir vam tindre un petit bon partit amistós entre l'Adam Juvenil A i el Vegalta Sendai, un equip japonès, i això ens va ficar... Ens va anar molt bé per acabar de muntar-ho tot, que estigui tot preparat, que la gent, doncs, cada persona sàpiga la seva tasca. I doncs avui ja, la veritat, que fem 4 detallets i esperant a que arrenqui, de veritat. Sí, sí.
I aquesta és la segona edició del The Cup. Entenc que si esteu celebrant aquest torneig per segon any és perquè l'any passat vau tenir un bon balanç, no?
La veritat que per ser la primera edició va sortir tot força bé, va quedar molt content, sobretot els tres eixos que són importants per la continuïtat d'un torneig, que és els espectadors, els equips i sobretot els patrocinadors. Llavors, quan aquests tres eixos funcionen, doncs fan que, com a mínim, et fan continuar endavant. Llavors, ara tornem a estar la mateixa, per tant, no serveix de res que facis bé una edició perquè te la tornes a jugar amb aquesta edició.
Sí, però podríem dir que els motius que us han portat a organitzar per segon any aquest torneig són que vau tenir un bon balanç, no?, l'any passat, que vau quedar tots contents.
Sí, correcte. Al final, les mostres de, doncs, de felicitacions, agraïments d'aquestes bandes, doncs, ens han fet fer la segona edició, i llavors nosaltres ens hem ficat, doncs, una mica més de pressió i més de professionalitat a l'hora de cuidar molt bé aquestes tres eixos, és a dir, l'espectador té un pàrquing de 500 cotxes al costat del camp per poder aparcar, vull dir que si venen de fora o de la zona del Maresme, doncs sigui, no tenen cap problema, pàrquing gratuït. Nosaltres quan entren a l'estadi, a l'espectador hem ficat grades supletòries, per tant, creiem que són partits molt interessants on la gent li agrada el futbol i volem que estiguin còmodes. Hem afegit una zona d'àrea gastronòmica on hi ha dos food trucks, una que és més de fruites, sucs, amanides, i l'altra és més, doncs, pizzas, hi ha hamburgueses, chips, etc. Després tenim el bar del camp, on es pot degustar el que sempre hi ha. Veiem l'espectador, hem intentat cuidar-lo moltíssim. Patrocinadors, doncs, evidentment, són els que al final, sense ells, és quasi impossible. Les institucions han estat tant al costat nostre, des de l'Ajuntament de Sant Pol de Mar, la Diputació de Barcelona i la Generalitat, i això també per nosaltres és un orgull.
I molts dels equips que van participar l'any passat repeteixen, no? Això vol dir que menys un, que és el Real Saragossa, em sembla, tots els equips de l'any passat tornen a competir aquest any.
Correcte. Estem, la veritat que els equips estan molt contents, tots volen vindre, ens truquen molts equips que volen jugar a la D-Cup, i sobretot estan trucant molts equips internacionals. I, clar, nosaltres ara amb aquest format de 8 equips, 4 dies, doncs no hi ha més cabuda. Llavors la nostra història seria fer un balanç quan acabi la segona edició, perquè seria massa pretensiós ara, encara com és la segona edició, per fer un balanç, valorar com ha anat la segona edició i decidir si, doncs, a lo millor fem 3 grups, si afegim ja una seu nova al D-Cup.
O sigui, ampliar una mica, no?
Després de la segona edició. Perdona?
Ampliar una mica, no? Potser allargar el torneig.
Sí, perquè tenim moltes peticions d'equips i equips de molt de renom. I creiem que per la zona, doncs, sobretot per Sant Pol, que és on ha nascut aquest projecte, doncs pot tindre molta difusió.
I ahir mateix a Sant Pol, si passaves pel camp de futbol, ja estava ple d'autobusos, no? Ja començaven a venir tots.
Sí, la veritat que nosaltres ahir vam fer com un petit tastet de portàvem un equip internacional amb un dels millors equips de Catalunya, que és el Juvenil A de l'Adam, per veure, aviam, si la gent, doncs, li feia, no?
S'animava
al sot del veïn. I la veritat que ens vam sorprendre de la quantitat de gent que va vindre. Llavors, bueno, l'equip japonès aquest també està molt il·lusionat en tornar l'any que ve, va fer un molt bon paper, encara que va perdre per 5-1, però va fer un molt bon paper. Ells eren de primer any i l'Adam eren de tercer any, per tant, entra el resultat.
I a nivell econòmic, saps on s'allotgen els jugadors? Saps quin impacte econòmic deixen a Sant Pol?
Aviam, aquí a Sant Pol tenim un problema amb els hotels, i és que no hi ha cabuda per als equips.
Yeah.
Llavors el que es porta, diguéssim, tota l'oferta hotelera és Calella de Mar. A Calella estan tots els equips, i aquest any menys un, perquè hem d'entendre que Calella ara mateix, evidentment, el dins que és un... Bueno, estem a l'agost i
tot ple,
molt ocupat, les tarifes són molt altes, llavors hem de fer, doncs això, hem de mirar uns molt, molt, molt perquè el pressupost se'n vagi. Però tant la primera edició com la segona, la primera estaven els quatre equips de fora a Calella i aquest any estan tres.
O sigui, és a dir, que l'impacte més així turístic se l'emporta Calella, no?, de retruc?
Se l'emporta tot Calella, perquè pensa que els equips de fora, al ser agost, aprofiten per vindre de vacances. Llavors, equips com l'Atlètic de Madrid, Real Madrid, València o Real Societat venen acompanyats de molts familiars.
Clar, perquè són juvenils, són petits.
I familiars en un hotel. I on, per lo que vam veure l'any passat i per lo que ens diuen els equips, tornen a Calella.
Bueno, doncs mira, així de retruc també s'emporta a la ciutat de Calella una part de la CUP, no?
Bueno, de fet diria que de les més importants, perquè penseu que d'entre els quatre equips van elaborar més d'entrenadors i cos tècnic, van més d'una centena, i de cada equip pot portar uns 20 o 25 persones. Per tant, molta gent va a Calella. Després, evidentment, molts fan vida a Sant Pol, perquè la veia horaris, doncs clar.
Sí.
Venen a veure un partit, després van a la platja, vinen a Sant Pol, tornen aquí, evidentment gasten el torneig,
clar,
tornen a vindre el dia següent i fan molta vida a Sant Pol, però clar, per la nit després tornen a Calella.
Clar. Sí, recordem que els jugadors no juguen a les hores puntes de calor, no?, que comencen a les 7 de la tarda o així, per no...
Bueno, sobretot hi ha equips que ens ho proveixen, vull dir, per contractes que tenim amb quan ens contractem, un dels punts que ens fan per decidir si venen o no. Llavors, avui dijous, que és el partit inaugural a les 7, juga el Sant Pol contra l'Espanyol, i a les 9 juga el Barça contra el Girona. I el divendres comença el partit a les 4.
A les 4 de la tarda.
Sí, 4 de la tarda, és a dir, de 2 fins a 4 i mig, a 2 quarts de 5, doncs no hi ha partits. Però ens veiem obligat també a ficar el primer partit a primera hora de la tarda, perquè si no, no hi ha temps
ja
per poder fer els 7 de partits del DECAP.
Sí, està clar. Bueno, doncs moltes gràcies, Manu, per atendre la nostra trucada a l'Info Migdia, i molta sort i que vagi molt bé el torneig.
Moltes gràcies a vosaltres, i recordeu sobretot que és entrada gratuïta, que tenim un pàrquing espectacular per moltíssima gent, que us esperem, i el que vingui espero que disfruti molt.
Moltíssimes gràcies, Manu, que vagi bé.
Adéu-siau.
Entrem a la recta final de l'informatiu d'avui dijous 17 d'agost. Ho fem com sempre fent una ullada a la previsió meteorològica per aquest final de setmana. Tot apunta a predomini de l'ambient assolellat, amb algunes notes, això sí, d'inestabilitat. Serà de cara al dissabte al matí. Avui, per començar, sol a tota la comarca durant tot el dia, amb temperatures màximes en augment. Poden arribar a marcar els 30 graus. Les mínimes es mantindran, això sí, estables per sobre dels 19 graus i fins als 23 graus. Avui, mar arrissada al matí, amb lleugera mar de fons a tota la costa del Maresme. De cara a demà divendres, hem de dir que el dia es llevarà assolellat. A partir de mitja tarda i també al vespre apareixeran núvols baixos que no han de deixar, en tot cas, precipitacions aquí al Maresme. Les màximes pujaran 1 o 2 graus i les mínimes es mantindran sense canvis. De cara a dissabte, com dèiem, nuvolositat variable serà abundant durant tot el dia, especialment al matí. No es descarta algun ruixat puntual i poc important entre la matinada i el migdia. Això farà que baixin els termòmetres, amb màximes que oscil·laran entre els 26 i els 28 graus de mitjana. Amb la previsió del temps acabem l'informatiu d'avui dijous 17 d'agost. Informació actualitzada aquí al 107.9 de la FM. Serà a partir de 8:15 del vespre a l'Infovespre amb Marc Mir. Nosaltres hi tornarem demà a la mateixa hora. serà aquí també al 107.9. Ens podeu seguir en streaming a la pàgina web radiocalellatv.cat. Us deixem ara amb les notícies en xarxa. Fins demà, molt bon dijous, adeu-siau.